Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats, l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Pulseres Candela. Res més per ara. Més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de benestar emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram al perfil @janacasaresyoga, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé. Avui ens estem un tema que tu coneixes tant professionalment com personalment, oi?
Sí, avui parlarem de la meditació.
És una pràctica que, pels que no la coneixen, s'entén com l'art de no pensar i de posar la ment en blanc. Em refereixo a que els que no la coneixem ens pensem que és això. Però comencem per aquí. És cert que medites d'aprendre a deixar la ment en blanc?
Doncs absolutament no.
No?
No. Contràriament al mite que s'ha creat entorn a la meditació, no té res a veure amb deixar la ment en blanc. Meditar, de fet, és una activitat mental. La gent creu que s'ha de deixar a un costat la ment i no, és una activitat mental i ho podríem potser canviar per enfoc, canviar l'enfoc mental. Si normalment la nostra ment està molt centrada en les preocupacions, el que hem de fer, el que vindrà demà o en el passat, el que ens ha passat, les tristeses i totes les càrregues que tenim, doncs seria una mica canviar aquest enfoc i portar-lo a un altre lloc. Que en aquest cas meditar seria desvelar el ser, entendre què som. O sigui, portar l'enfoc al ser, a entendre què som realment. Això és el que realment vol dir meditar. És com si... Digues.
No, m'estic pensant a entendre què soc. Com, i no s'explica en paraules?
No s'explica en paraules. De fet, és un concepte que és... O sigui, és no conceptual. Seria una miqueta com... Sí, nosaltres anem tot el dia amb la nostra identitat, no? Tenim un nom, hem crescut a una família, tenim una edat, tenim una parella o no, una professió, i ens hem sentit tota la vida molt identificats amb això. Uh-huh. Però no som això. Ens identifiquem molt amb els nostres pensaments, amb el nostre cos, amb les nostres emocions, i ens pensem que som això, però no som això. Això forma part de nosaltres. Doncs meditar... vindria a ser com si traguéssim una mà que està davant dels nostres ulls enganxada, seria desvelar. Seria treure aquesta mà que està enganxada davant dels nostres ulls i poquet a poc la podem veure perquè s'allunya de la nostra cara. La podem veure perquè no està dins nostre. O sigui, ens podem separar, agafem distància i podem entendre què és allò, què som nosaltres.
I què és, si tu ho has pogut veure?
Bueno, això és algo que hem de descobrir meditant. Amb la pràctica de meditació.
D'acord. A tu t'ha transformat la teva forma de relacionar-te o d'entendre la vida?
A mi... la meditació a mi m'ha ensenyat. O sigui, m'ha ensenyat... s'ha de dir que és molt important la pràctica diària i un no sempre, o com a mínim jo, no estic... Doncs, ets mare, tens una vida... A més, quan és la teva feina també molts cops passa que, clar, vols fer altres coses per dir alguna cosa, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que la meditació és... O sigui, on es nota més és amb el tema emocional. O sigui, et calma molt. O sigui, et dona una altra perspectiva, t'ajuda a entendre... què són els demés, com funciona el món, però no des del que entenem tots, sinó des del més profund. O sigui, et dona una profunditat, li dona una profunditat a la vida, no? No et quedes amb lo superficial, aquest m'ha parlat malament. Vas més enllà. També meditar es relaciona amb reflexionar, no? Molts cops un diu, me'n vaig a meditar, què te'n vas a reflexionar? Per què? Perquè ve de la mateixa arrel. Però no és reflexionar, perquè reflexionar seria potser girar entorn a una idea.
Sí.
No? Però meditar és canviar l'enfoc, buscar a través de la concentració, no? Buscar un punt d'enfoc que podria ser el cos, la respiració, una espelma... O sigui, hi ha molts tipus de meditació, però tot gira entorn a la concentració, perquè la meditació es dona quan hi ha molts moments de concentració junts. Que això és molt important, és un estat que no es pot forçar. Per això et dic, o sigui, no és algo que puguis forçar i per això no és conceptual i cadascú l'ha de viure, l'ha de transitar, no? La meditació és una acció que es dona o no es dona. Quan tu, com deia Picasso, no?, amb la pintura, no?, que les muses me pillen trabajando, no?
Uh-huh.
Doncs una mica això, no? Que t'agafi, o sigui, la meditació, l'estat meditatiu, que t'agafi mentre tu estàs treballant la concentració.
D'acord. I llavors pot passar, fins i tot si ets una persona que medita habitualment, que hi hagi dies que intentis meditar però no meditis.
Això és el que més passa.
Sí. D'acord.
Clar. Tu t'estàs com... Estàs fent una pràctica, és un entrenament mental. O sigui, és un entrenament perquè la teva ment no et domini a tu, per entendre-la i per... Ells diuen com... lligar el buey, també, no? És com lligar el mono saltarín, també, que és la nostra ment, que és com... La nostra ment divaga constantment, va d'un lloc a l'altre, i el que volem fer en la meditació és agafar la nostra ment, entendre-la i dirigir-la a un punt d'enfoc, que és algo que habitualment no fem. La nostra ment no està acostumada a això i es revela molt, 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 molt al principi.
Wow. Llavors, recomanes potser començar amb meditacions guiades, acompanyada d'algú que en sàpiga, o com ho faríem?
Sí, hi ha molts tipus de meditació. Potser a mi m'agrada molt el Vipassana, la veritat, perquè trobo que és molt, molt universal, perquè es basa molt en la amb eines que tots tenim. Sí, pots agafar meditacions guiades que s'entren amb la respiració. Per internet n'hi ha moltíssimes, realment. O pots simplement seure en silenci i en quietud durant uns minuts per començar. Un minut. Seu, tanca els ulls i a veure què passa. No? A veure què hi ha dins del teu cap, què hi ha dins teu.
Sí, a vegades tens la sensació per això que si pares estàs perdent el temps.
Sí, estàs perdent el temps i molta gent li té por a parar també perquè es pot trobar quan pares, no? Hi ha molta gent que s'enfrenta al que diuen els místics al buit existencial, no? Aquesta sensació de... com de vertigen, no?, que et pot venir en el moment de parar. Hi ha una sensació que no és còmoda, que no és agradable, quan comences a meditar.
Però recomanes que l'avancem, oi?
Bueno, és que la meditació realment es dona quan la pots atrevessar. O sigui, la meditació et dona una dimensió espiritual del ser, que això és molt important, no només per viure la teva vida, sinó per enfrontar-te a la transició de la vida a la mort, també, no? La meditació et pot donar una certa dignitat. Com deia un místic tibetà, un yogui, deia... que la meva única religió és que l'amor m'atrapi sense arrepentiments, sense penediments, no? Sense arrepentir-me de res. Doncs, clar, una miqueta, si no som conscients de la nostra dimensió espiritual, és molt difícil conèixer-nos al complet, entendre'ns, entendre l'altre, entendre el món, veure com funcionen les coses i arribar a aquest moment de transició amb satisfacció i amb una certa dignitat. O sigui, també et pot donar una certa dignitat de cara a aquest moment tan important, que és un moment molt important de la vida.
Home, doncs de moment ens has acostat bastant al món de la meditació, però en seguirem parlant, oi? Que hi ha molt més per descobrir.
Sí.
Doncs t'esperem d'aquí dues setmanes. Moltes gràcies, Jana.
Gràcies, Sara.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
En els últims anys, les xarxes socials s'han convertit en un espai clau per a la difusió de la lectura. Ha emergit amb força una figura que abans no existia, el creador de continguts literaris. Aquests nous prescriptors, coneguts en plataformes com TikTok, Instagram o YouTube, com booktubers, bookstagramers o booktokers, estan transformant de la manera en què descobrim, comentem i compartim llibres. Però qui són? Quin tipus de continguts ofereixen? Com influencien el mercat editorial i els lectors? Doncs avui ho analitzem, ho fem en profunditat amb el llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Pablo, benvingut.
Ben trobada.
Quin fenomen.
Sí, Déu-n'hi-do.
A més, ha anat molt ràpid, això.
Bueno, ja portem 12-13 anys, eh? Vull dir, van començar a YouTube amb el tema de booktubers i, evidentment, s'ha anat estenent altres plataformes i avui dia potser TikTok és... hi ha molta presència a TikTok. De fet, la majoria de booktubers han acabat passant-se a fer-se un canal de TikTok o d'Instagram amb el tema dels reels i dels shorts i aquestes coses, les stories, perquè, bueno, criden a una altra generació. És a dir, així com la nostra generació sí que potser es va enganxar més a Facebook i a YouTube, avui dia es busquen continguts molt més percutits, molt més ràpids, molt més breus, i llavors se'n van més cap a l'esfera de TikTok.
Després parlarem de noms propis, potser per tenir alguns de referència. Però sí que m'agradaria saber quines característiques acostumen a compartir aquests prescriptors de les xarxes.
Si parlem en termes generalistes, el primer que cal fixar-se és que hi ha una immensa majoria de prescriptores. És a dir, la gran majoria de les creadores de contingut o creadors de contingut, en aquest cas, són de gènere femení, ja des del bon principi. Potser per aquella imatge que tenim, que potser no és tan falsa, de que les dones llegiu més que els homes, en general, o us agrada més el fenomen de la lectura. Això és el primer, tenint en compte que és un fenomen principalment protagonitzat per dones, cosa que em sembla meravellosa. Després, sí que és cert que la característica que comparteixen tots és que el motiu principal és la prescripció de llibres. Llegeixen un llibre i el recomanen. Això té coses positives i coses negatives, i després en parlem, si vols, perquè...
Sí, sí.
Vull dir, déu-n'hi-do. I, finalment, que el públic majoritari són principalment adolescents.
Principalment.
No vol dir que no hi hagi booktubers o booktalkers que no siguin per adults. Però la gran majoria del públic, i per tant la gran majoria de contingut, està adreçat a un públic que tiri cap a la literatura adolescent.
Però és un públic que està vinculat o relacionat d'alguna manera amb el món del llibre, de la literatura? És a dir... Són professors, en alguns casos, són llibreters...
Hi ha una mica de tot. Sí? Et trobes professors, et trobes llibreters, et trobes escriptores, la Gemma Lienas, per exemple, és una important escriptora infantil, té el seu canal on tenia, no recordo ara si encara el continua o no, però on recomanava llibres, i no només llibres per nens, sinó llibres en general, llibres que li havien agradat a ella. Però, en general, sí que hi ha, al ser molt adreçat o tenir molta presència amb el públic adolescent, ens trobem que moltes i molts d'aquests booktalkers o booktubers són d'una edat relativament jove, amb la qual cosa molta gent encara doncs, no té una carrera acabada o no té una feina remunerada habitual.
Val. En quant a les plataformes, hem parlat de TikTok, d'Instagram, de YouTube, podcast... Mm-hmm. Quina és la que té major presència?
Jo diria que avui dia el BookTok, el que seria la creació de contingut sobre llibres a TikTok. Sí que n'hi ha totes les altres, sobretot perquè alguns venen ja de molt antic. Hi ha gent que porta 11 i 12 anys fent aquest contingut a YouTube. TikTok és una plataforma molt més nova en aquest sentit. Però el que té més, més impacte, potser, seria TikTok, jo crec.
I quins formats són els més comuns en aquestes publicacions? Hem parlat de prescripcions, és a dir, s'han llegit un llibre i te l'expliquen i et donen la seva opinió, que també ens diràs ara el bo i el dolent que té això. Però, en general... Què es fa? Perquè es poden fer moltes altres coses amb els...
Sí, aviam, et trobes també el que ells anomenen... Bueno, el que s'anomena habitualment l'unboxing, és a dir, els hi arriba un llibre i davant de càmera l'obren per primer cop, obren la capsa i van comentant a mesura que van mirant. Ah, doncs mira, la portada és molt xula, l'ensenyen a càmera, el tipus de lletra, ai, mira, i aquesta enquadernació està molt bé, tal, qual... Després trobem que hi ha alguns, i això és molt interessant... com per exemple Fantastic School o Les Paraules de Fa, que per exemple el que fan és donar també consells d'escriptura o consells en alguns casos, sobretot els que estan més alineats amb una branca més pedagògica per entendre'ns, com seria la Raquel Brune, que també fan consells per estimular la lectura, per fer que la gent llegeixi, o sigui, hi ha una mica de tot.
Hi ha varietat. I els podcasts, jo hi ha un que no en conec, d'altres, però sí que hi ha un que és de la cadena SER, que és fantàstic. A mi almenys m'agrada molt. Està molt treballat.
Hi ha diversos podcasts molt interessants. Per exemple, va haver un intent de podcast d'un noi que té un... Ell té un blog dels tradicionals, aquells que escrius i has de llegir i això, que curiosament amb el món dels llibres hauria de ser el més conegut, els blogs de llegir,
però
no és així. Que és el Caballero del Árbol Sonriente, que aquest s'especialitza en literatura fantàstica, i després hi ha, ara sí, de memòria, és que amb el tema de podcast no ho tinc tan dominat. Però potser el podcast, el problema que tenen és que els podcasts són massa llargs amb el dia, avui dia.
Sí,
avui dia
segurament.
Es busca contingut molt
més
breu,
curt.
Molt curtet. Llavors, el podcast, qui el sentim, els podcasts? Pues la gent que ens agrada la ràdio.
Doncs mira, et diré que d'aquell podcast que et dic,
fan una pinduleta, que encara és més curta que tot això que veiem a les plataformes, i que és com si fos un audio píndola d'un fragment del llibre.
Oh, que gran, molt bé.
I és
molt
fantàstic.
Clar, perquè a més així el que aconsegueixes és motivar el lector
Atrapa.
A l'escoltar com sona aquell llibre, doncs s'enganxa.
Tipus de llibres que acostumen a recomanar, a ressenyar... No sé si hi ha gèneres predominants o gent especialitzada en algun gènere.
Hi ha molta gent que s'especialitza en un gènere o un altre. Per exemple, hi ha un youtuber molt interessant per mi, que es diu... El canal de YouTube es diu De Todo un Paco. Es diu Paco Hernández, ell, De Todo un Paco. Ell està especialitzat, per exemple, en còmic. I ell parla de còmic, sobretot còmic americà. Llavors, evidentment, com parla de Marvel o parla de DC, doncs fa referència també a les pel·lícules dels respectius universos cinematogràfics i demés. O és interessant, per exemple, el cas del Col·leccionista de Mundos, que sobretot parla de literatura fantàstica juvenil. D'aquests n'hi ha molts. Jo crec que és la temàtica més habitual. La literatura fantàstica i, sobretot, el romàntasi, el romans en fantasia juvenil, aquests són els que ho peten. Aquests tenen milions de seguidors.
Aquesta manera d'acostar-se a la literatura o de promocionar la literatura, els llibres, ha canviat la promoció editorial?
Sí, i aquí està el gran risc. És a dir, les grans companyies i algunes, les grans editorials o els grans grups editorials i alguns més petits, han començat ja no només a regalar el llibre a determinats influencers que els recomanen, que això sempre s'ha fet, sinó que han començat a pagar per promoció. Aquí és on ve un dels perills als quals jo em referia abans. És a dir, si a tu t'ha pagat, diguem Planeta per dir alguna, no vull dir que Planeta sigui especialment coneguda per això, però si tu Planeta t'envia el llibre i et diu, ei, són 10.000 euros que tens aquí per parlar del meu llibre, evidentment, aquell llibre, encara que et sembli horrorós, te'l recomanaràs com si fos la vuitena meravella. Clar, aquí està el gran perill. És a dir, si tu ets un prescriptor, fer això significa que depens de que l'editorial que et paga la recomanes segur. Clar, ja no estàs prescrivint un llibre perquè tu consideris que sigui un bon llibre, sinó senzillament perquè, bueno, doncs el teu és un treball publicitari, és un treball de màrqueting. Llavors ja buscaràs la manera o buscaràs el truquet per anar a intentar enganxar la gent amb aquell llibre.
Aquí hi hauria una de les contres que tu abans comentaves.
Correcte.
Si vols, fem la llista positiu i el negatiu.
Doncs mira, un altre de les... Positiu té moltes coses. El fet de que qualsevol cosa que sigui promocionar la lectura, promocionar llibres, a mi em sembla molt vàlida en una societat com la d'avui, que potser la lectura pues, es veu una mica sota amenaça, no sé que siguin llibres molt curts i molt breus. Però, per exemple, el fet de que a determinades influencers d'aquest món se'ls ha donat com a manera de promocionar el llibre, doncs, escolta, el tradueixes tu. I s'han trobat, hi ha hagut traduccions que han sigut absolutament pèssimes. Per què? Perquè aquella persona pot saber molt de llibres, però no és un traductor o una traductora professional que ha estat treballant d'això durant anys o que ha fet la carrera de traducció i interpretació, sinó que és una persona que llegeix en anglès de manera fluida i que és famosa. I això afavoreix, diguem-ne, les vendes del llibre. O que directament, per aquesta presència com a influencer, se'ls hi publiquen llibres que amb una altra persona aquell mateix llibre seria probablement rebutjat. Però això ja havia passat abans amb els youtubers famosos que publicaven llibres, que tots en coneixem algun cas.
Ja. Hem parlat d'aquest fenomen, tu dius, de fa com uns 12...
Sí, 10-12 anys. Ben bé. Els primers. És a dir, on ha esclatat realment ha sigut amb els darrers 3 anys, jo diria.
I què creus que és el que ha afavorit la seva expansió, el seu creixement?
Precisament el saber adreçar-se a un públic que és consumidor de xarxes, però que al mateix temps també pot ser consumidor de llibres. I han generat una comunitat que és molt fidel, una comunitat que s'identifica amb aquests influencers i que quan aquests influencers recomanen un llibre, doncs aquest llibre doncs esclata. Un exemple molt clar va ser el llibre de... No recordo ara si el primer era Ales de Hierro o Ales de Sangre, una trilogia sobre dracs, des del meu punt de vista, vull dir, molt normaleta, molt senzilleta, tirant cap a baix, vull dir, no se m'enfadi ningú, és la meva opinió, senzillament, sí, sí. Però com es va contractar determinats influencers per promocionar aquest llibre, i especialment l'edició que es feia amb tot el que és el tall del llibre il·lustrat i tal, volaven. De fet, molts no van arribar ni a les llibreries, perquè ja els havien agafat. Clar, evidentment, això era una col·laboració pagada, en molts casos, perquè no podien haver llegit el llibre. Llavors, clar, és el que et deia. Vull dir, de vegades, els interessos comercials xoquen amb aquest esperit. Per exemple, a mi em sembla molt interessant el cas d'un grup que es diu Fantastic School, que aquests fan recomanacions i a la vegada escola d'escriptura, i amb aquests no acostumes a veure col·laboració pagada. Llavors, sempre és una garantia.
De totes maneres, hi ha alguns avantatges per als lectors, no?
Sí, 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 evidentment. El fet de... Moltes vegades els hi arriben les ARC, les còpies avançades de lectura, que això abans només arribaven a llibreries, ara arriben a llibreries i arriben també amb aquests influencers, o amb aquestes influencers, que són còpies prèvies a l'edició del llibre, amb la qual cosa, abans que surti el llibre, ells ja poden recomanar-la. Això és molt interessant, perquè són proves sense corregir moltes vegades, però ja et pots fer una idea de com està escrit, de què va... I, home, és molt interessant. I també el fet de que algunes d'aquestes persones s'han dedicat a promocionar o recomanar llibres poc coneguts, però que són molt interessants. Llavors, o, per exemple, literatura coreana, literatura xinesa, que no ens arriba tan habitualment, estem molt acostumats a l'occidental, i especialment l'americana, que té molta influència. Clar, el fet de conèixer altres cultures a través dels seus llibres, home, sempre resulta tremendament interessant.
I què és el que opineu els professionals del sector?
A mi em sembla meravellós, la veritat. Vull dir, sí que té els seus riscos, com tot en aquesta vida, sí que té els seus problemes, com tot en aquesta vida. Ara, jo penso, vols ser booktoker? Molt bé, però dedica't a fer de booktoker. No et dediquis a traduir quan no ets traductor, no et dediquis a escriure si no és escriptor, però sí que és molt valorable. Ara, hi ha gent que realment és que té un do per l'escriptura, i a més li agrada molt llegir. Això acostuma a passar. Qui li agrada escriure també li agrada llegir. Llavors es dedica a recomanar llibres, però al mateix temps escric. No vull dir que tothom que és influencer, quan escriu, escrigui malament. No, hi ha casos que escriuen molt bé. Però clar, vull dir, el fet de que recomanin llegir sempre és bo. I vull destacar, perquè si no se'ns anirà el temps i no ho hauré fet,
vinga,
a una booktoker o booktuber a temps parcial, perquè ella normalment es dedica a altres coses, que es diu Carla Clavera, que és d'aquí de Sant Cugat, i que les seves recomanacions acostumen a ser tremendament interessants, perquè les fa molt des del cor, molt des d'allò que ella ha llegit. Normalment publica, potser, pues, a final d'any publica els llibres que ha llegit durant aquest any, o de tant en tant amb algun short o amb algun TikTok parla d'algun llibre que està llegint i que li està agradant, i és de les poques que ho fan català. Vull dir, no hi ha tants...
Ara em fas dubtar, però jo crec que hem parlat amb ella.
Sí, amb la Carla és molt
probable. Sí, l'hem
tingut al programa. Jo és que la conec de quan era alumna meva, de fa molts anys, i realment em va sorprendre la seva faceta de creadora de contingut, perquè ho fa molt bé, i amb el tema de llibres ho fa especialment bé.
Pablo, cap a on va aquesta tendència? Com pot evolucionar tot aquest món?
Pues mira, cap a on va, jo crec que és cada vegada cap al vídeo més curt, cap a la recomanació més breu, perquè, evidentment, això és el que demanda el públic, i està en creixement encara. Vull dir, seguirà creixent, seguirà influint i seguirà funcionant, perquè, i a més, les editorials ja han vist que els hi fa falta recolzar aquests creadors i creadores de contingut, ja sigui senzillament regalant-los el llibre prèviament a que surti, com bueno, contractant-los perquè facin la promoció.
Val. Jo al principi et deia, farem una llista dels noms. Ens has recomanat la Carla, ens has recomanat aquest altre, com es diu?
Mira, jo m'he fet una petita llista d'alguns que a mi em semblen destacables. Fantastic School, per lo que t'he explicat. A més, són gent gran, s'adrecen molt a un públic adult. Les paraules de fa, que aquesta és de les primeres que hi va haver, igual que la Raquel Brun, que són, ja porten molt de temps i ho fan molt bé. El col·leccionista de mundos, especialment si t'agrada la novel·la fantàstica o de ciència-ficció, la Carla Clavera, evidentment, De todo un Paco, del Paco Hernández, si t'agrada el còmic, i una de les que més estan funcionant a TikTok, que és la Maria Mascat, que realment és una noia llibretera, jove, molt dinàmica i que ho recomana superbé.
Doncs fantàstic. Un tema molt interessant, com sempre,
sí, Pablo. La veritat és que...
I molt d'actualitat.
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, que tinguis una bona setmana.
Igualment.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Amb aquesta introducció segurament que podeu intuir de què parlarem avui. Com a mínim, la temàtica. Això està molt clar. Deixeu-me que saludem el nostre intèrpret d'avui. Lluís Cabal, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Si saludem a Lluís Cabal vol dir que parlem de...
Dones compositores.
De dones compositores. Sí. Aquest curs ens hem dedicat.
Curs,
sí? Sí, senyor.
I ens faltarà temps, eh? Ens faltarà temps.
Perquè hi ha encara més artistes,
buf!
Sí.
Ens faltarà, o sigui, aquest curs no ens ho acabem.
Bé, el que sí que anem fent és avançant,
anem
ni
fent,
que sigui de mica en mica.
Anem fent, de mica en mica,
s'omple
la pica
i
anem obrint el ventall aquest d'aquest sector de les dones, moltes d'elles, ho hem dit moltes vegades, malauradament oblidades, no?
Oblidades, però per això està en Lluís Cabal, que ve,
sí,
a rescatar-les i a posar-les un altre cop en l'aparador.
Farem el que podrem.
En l'aparador radiofònic. I arribem al segle XVIII, eh?
Sí.
Ens ha costat...
Això, sí. I, bueno, i a partir de lo que et deia, no ens ho acabarem, perquè jo crec que arribarem tot just al principi del romanticisme. Però, bueno, podem continuar la temporada que ve, perquè això no hi ha problema. Ara estem sentint un concert de clave de la compositora que vam parlar l'última vegada, Maria Teresa Agnesi. Només l'he posat com a enllaç perquè enllaça amb la següent. Recordem que Maria Teresa Agnesi era una extraordinària clavecinista i cantant. Ho demostra la dificultat de les seves obres, la dificultat d'interpretació de les seves obres, que les tocava ella mateixa. Per tant, això ja ens denota que era una gran intèrpret, una gran compositora, i era milanesa, però va viatjar molt i es va establir a Lombardia i va estar sota el patrocini de Maria Teresa d'Àustria. I no oblidem que aquella època la Lombardia era Àustria, no era Itàlia, encara no s'havia fet la reunificació d'Itàlia, i va estar, diríem, esponsoritzada o ajudada per una altra gran compositora, que era Maria Antònia Valpurgis de Baviera, que era coetània seva, i és de la que parlarem tot seguit.
Ens anem d'Itàlia a Alemanya.
Bé, Alemanya, però, bueno, però és el territori italià, és la Lombardia, l'actual territori italià.
Però la Maria Antònia era bavaresa.
Sí, però és que aquella època, com et deia, la Lombardia era territori austríac.
Els mapes ja veieu que,
sí,
que es mouen molt, eh?
Les fronteres s'han anat variant molt. Bé, Maria Antònia Valpurgis de Baviera era nascuda a Múnich el 1724. Era una mecenes, compositora, pintora, escriptora, pensadora, també tenia una part de filòsofa. era filla del príncep elector de Baviera i de Maria Amàlia d'Àustria, que aquest nom no ens diu res, però era la filla petita de l'emperador. Per tant, Maria Antònia Valpurgis de Baviera era neta de l'emperador Josep I. Ella era... Recordes que havíem parlat d'aquelles societats que moltes vegades es formaven d'artistes, de pintors, de compositors, de músics que havien nascut a Florència?
Sí.
Ella formava part de l'Acadèmia Romana de l'Arcàdia, que era una acadèmia literària creada a Roma el 1690, i era una acadèmia que s'havia creat per combatre els excessos del barroc davant de la nova estètica del classicisme. Una mica volia retornar l'art, despullar-lo d'aquests excessos i retornar-lo una mica a l'essència de les... que propugnava el classicisme, no? Mira, mentrestant, si no et sembla malament, mentre anem parlant, primer escoltarem un fragment d'una obra.
Diferent, no, Lluís,
bé,
això?
Ja estem entrant... Bueno, classicisme, ja estem entrant en el classicisme. Això és un fragment d'una òpera de Maria Antònia Valpurgis, que és Telestri, Regina de l'Amazònia. Telestri, Regina de l'Amazones. És l'única, si no m'equivoco, de les 5 òperes que va compondre, que hi ha constància que va compondre, és l'única que ens ha arribat, que no s'ha perdut. Una obra que, com veus, sona a pur classicisme. Això, a veure, podria ser... Mozart, Haydn, estaríem dintre d'aquesta estètica, ja, que és el que estem en aquesta època. Pensa que el 1700... Mozart va néixer el 1756, estem al 1724, i hem entrat en aquesta època. I Haydn havia nascut, si no m'equivoco, el 1740 i algo, o 30 i algo. Vull dir que per aquí estaríem, ella va ser... Com he dit, era membre d'aquesta acadèmia, era una dona de la noblesa, i llavors això li permetia poder patrocinar i poder ajudar els artistes que ella considerava. No? Va ser deixeble d'un compositor que es deia Giovanni Battista Ferrandini, no en sabem gaire, però de Nicolò Porpora, que en parlarem amb la compositora propera, de la que vindrà a continuació, i Johann Adolf Hasen. Tenia una formació molt sòlida, com he dit, patrocinava artistes, científics, pintors, músics, i també, curiosament, ella era una emprenedora que el 1763 va obrir una fàbrica tèxtil i el 1766 la Bayerische Brauhaus, que era una fàbrica de cervesa a Baviera, a Dresden, i una, per cert, una societat que encara existeix ara.
Sí?
És una fàbrica de cervesa que encara existeix. I seguint amb el que dèiem de la seva faceta més filosòfica, ella va escriure un tractat filosòfic que es diu De la fortificació de l'ànima contra els horrors de la mort. Això ja a la seva etapa de maduresa. Com dèiem, doncs una compositora molt, molt prolífica, però, a més, molt dedicada a la protecció de les arts a la seva època. Llavors, com podem sentir, això és una música realment plenament classicista.
Estava bé que la gent poderosa, és a dir, la gent que disposava de diners, els pogués utilitzar per totes aquestes coses, per fer de mecenes, per promocionar les arts també amb altres...
altres vessants, també.
Sí.
No, evidentment. No, això estava bé i està bé que...
Que fossin actius, eh?
I està bé que sigui... Que ara, si hi ha gent que no sap en què gastar els seus, que la gent té molts, es gasta
la cultura
això.
També els necessita.
És una bona manera de... No de gastar-los, sinó d'invertir-los, no? Penso que qualsevol euro gastat en cultura no és una despesa, sinó que és una inversió. Una inversió per tothom. Però bé, i tot seguit tenim una altra compositora molt interessant, que mira, posarem també un fragment d'una obra seva... Mira, abans dèiem Haydn, sí, 1732 va néixer Haydn. Bé, ara passem a una compositora molt interessant, que el seu cognom ens dirà molt... Vull dir, no amaga el seu origen, que és Marianne von Martinez.
Martinez,
sí. Una compositora vienesa, nascuda el 1744 i morta el 1812.
M'ha de dir alguna cosa?
Bueno, Martinez.
Ja, sí, però...
El seu origen està molt clar,
sí,
no? Era de família d'origen espanyola,
sí,
que primer es va exiliar a Nàpols, després de la Guerra de Successió, i després van acabar a Viena. El seu pare era membre de la cort, bueno, era el majordom del nunci apostòlic de la cort imperial vienesa i es relacionava, doncs, amb tota la cúria i la cort de l'època. Però sobretot era un home molt inquiet culturalment i hi havia un poeta a l'època italià, però que també es va fincar a Viena, que era Pietro Metastasio, que era el poeta laureat de la cort imperial de Viena. Era una mica, com si diguéssim, el poeta resident de la cort, no? I un home molt culte, un home que havia traduït Ovidi i textos dels grecs i de la Iliada. I era un home realment d'una cultura, d'una vasta cultura. I aquest home... per cert, això que estàvem sentint era un concert, una sonata de piano. De Marianne von Martinez. Aquest home... doncs va residir molts anys a la casa dels Martínez, eh? I llavors va ser professor, o va ser una mica el que es va cuidar de l'educació de les filles del senyor Martínez i, evidentment, doncs de Marianne, no? Curiosament, els Martínez vivien en un edifici senyorial al centre de Viena i a l'època els àtics no estaven... No era com ara, eh? Els àtics no eren els cars dels edificis, eren una mica... on vivien era una mica l'última opció. Ho dic perquè ara veuràs per què ho dic.
Per categoria
era planta baixa, era la gran categoria, la planta baixa, el primer pis,
sí.
I com anaves pujant de pisos, anaves baixant de categoria social. Eh? Ho dic perquè al primer pis d'aquest edifici hi vivien els membres de la família Esterházy, una família noble, famosíssima, relacionada amb les arts també en aquella època. Al segon pis hi vivia Nicolà Pórpora, aquell professor que hem parlat amb la compositora anterior, que era un reconegudíssim professor de cant i un molt bon compositor de l'època. Els profans no ho sona, però Pórpora és un compositor que els músics en sona. No molt, però...
És habitual, va sortint, no?
Però sí, és un personatge conegut. Al tercer pis vivia la família Martínez. I ara ve el detall curiós que dèiem de l'àtic. I a l'àtic hi vivia, en aquell moment, un jove músic molt brillant que s'estava obrint camí per una mica crear aquesta figura que no existia encara a l'època del músic independent, i ho va aconseguir, que era Franz Joseph Haydn. Aquest ens sona. Haydn era 12 anys més gran que Marianne von Martinez, i vivien al mateix edifici. I ell es va cuidar de l'educació musical d'aquesta noia. Per tant, tenim a Metastasio per un costat, que és el que la va formar, diríem, humanísticament, però també tenim les lliçons de cant de Haydn, les lliçons de música i de clavecí de Haydn i les lliçons de cant de Pórpora, d'aquest compositor que hem dit que vivia al segon pis.
Quin edifici, no?
Sí, un edifici per anar-hi a viure, encara que fos el sobreàtic, saps?
Sí. O a les golfes, vinga.
On fos, és igual, amb un racó de l'escala. Doncs aquesta noia, evidentment, com hem dit, parlava italià i alemany com a llengües maternes, però, a més, dominava l'anglès i el francès. Es va dedicar a tenir una era molt prolífica a nivell compositiu i a nivell interpretatiu, eh? Ja el 1760 ja va estrenar la seva primera obra, sempre bastant relacionat amb el cant, perquè com que ella també era cantant, doncs no sempre, però diríem que la música vocal és molt, molt important en la seva producció. Va escriure una missa, va escriure l'any següent una missa, després uns salms, un oratori per gran orquestra i 200 veus, tot amb un estil molt, molt italià, l'estil de l'època, eh? Com dèiem, oratoris, salms, cantates, peces per solista o solista i orquestra, peces que molt sovint estrenava ella mateixa. I d'aquí també podem deduir el seu, la seva qualitat com a cantant, perquè són obres d'una, diríem, d'una execució endimoniada, plenes de coloratures, de... O sigui, no es feia, no, no s'escrivia coses fàcils per cantar, sense menys tenir res, però vull dir, no s'escrivia, no cantava la Pastoreta, per entendre'ns. Vull dir, es dedicava a unes obres, doncs, bueno, i posava tot el que ella creia. Ella també escrivia els propis textos de les cantates i dels seus oratoris, i les seves composicions en a l'època van ser eren molt reconegudes i molt conegudes, de fet, a més, es diu que el mateix Mozart, amb qui es coneixien, el mateix Mozart, quan va sentir una de les seves misses, a partir de l'escolta d'aquesta missa, va decidir canviar una missa, el concepte i el que estava, una missa que estava escrivint en aquell moment, influenciat pel bon gust i per lo que li havia agradat l'obra aquesta de Marian
La Martínez.
Font Martínez. Uh-huh. Ella també va ser membre honorària de l'Acadèmia Filharmònica de Bolonya. Recordem que Bolonya en aquella època era territori de l'Imperi Austríac, austro-hongarès, de fet. Va ser investida doctora honoris causa de la Universitat de Pàdua. Uh-huh. Organitzava també concerts i jornades musicals a casa seva, i amb una societat que era la Tonstuhle de Viena, en la qual s'interpretaven les seves obres de Haydn, de Mozart, del jove Beethoven, obres de Händel, i en les quals, a més, per exemple, hi participaven molt sovint dos cantants, Caterina Cavalieri i Ludwig Fischer, que tampoc ens diu res aquests noms, però que eren els cantants fetitxe de Mozart. Eren els cantants que li estrenaven les obres, les òperes a...
Quina època, Lluís?
A Mozart, no, per anar a viure aquella època allà, en aquell edifici, el que dèiem...
Sí, sí.
El que dèiem abans. Bé, mira, mentre acabem de parlar d'ella... posarem el número 4, que és el primer moment de la seva primera sinfonia.
Aprofitem per fer quatre notes més i ens acomiadem.
Sí. Com dèiem, això, doncs, en aquestes jornades musicals doncs, es tocaven obres i participaven també Haydn, Mozart, Beethoven i tots aquests intèrprets tan reconeguts a l'època. Ara ve l'escull, no? Tot aquest reconeixement global i com a compositor instrumentista que va gaudir amb vida, un reconeixement important, com diem sempre, les coses en el moment que passen, què passa després? La història s'interpreta o la història fa que hi hagi situacions que vagin...
T'oblida o et destaca.
Clar, i aquí està. Però, tot i això, clar, per la seva condició de dona no va poder obtenir mai un càrrec important a la cort. Però bé, també sembla ser que la seva darrera aparició pública el 1808, que ella va morir el 1812, va ser en una representació de la creació de Haydn, en la qual hi havia el mateix Haydn, ja molt gran, era un homenatge al mestre Haydn, que en aquella època li deien el vell compositor, però de manera carinyosa, i aquesta interpretació va estar dirigida per un personatge que ens sonarà de la pel·lícula Amadeus, que és Salieri, aquell que diuen que era enemic de Mozart, però que és mentida, jo aquí ho dic, no era enemic de Mozart, el que passa que no tenia la sort de Mozart, i potser una mica tan vejós, potser sí, però era un grandíssim músic, i a més va ser el professor de Beethoven, per lo qual, anem de parlar bé de Salieri, no en podem parlar malament. Ella va morir el 1812 i, a tall anecdòtic, doncs, les seves despulles estan al cementiri de Sant Marc de Viena, que és on hi ha Mozart, tot i que no està localitzat a on exactament, perquè Mozart va ser enterrat en una fosa comú.
Marian Font Martínez, la primera, podríem dir, espanyola així, que hem tractat en
bueno,
el programa...
Bueno, d'origen espanyol, sí. D'origen directe, sí. Els pares eren espanyols.
Doncs, Lluís, com sempre, moltíssimes gràcies.
És un plaer.
Tornarem a parlar de més dones compositores en una altra sessió.
Continuarem aviam fins on podem arribar.
Perfecte.
Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que...
A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Poden xocar els planetes? Els planetes del sistema solar estan molt separats entre si. Les seves distàncies es mesuren en desenes de milions de quilòmetres. Com que orbiten al voltant del Sol, les seves distàncies relatives canvien contínuament. I com que són distàncies tan grans, els astrònoms han inventat una unitat de mesura molt útil que, si no, no aniríem bé, no? Amb el metre, amb el quilòmetre, no n'hi ha prou per l'univers, pel sistema solar. La unitat que ens hem inventat es diu la unitat astronòmica, que és una distància mitjana entre el Sol i la Terra. En números rodons, es tracta de 150 milions de quilòmetres. Així doncs, la Terra del Sol està a una unitat astronòmica. I els altres planetes? Mercuri està a 0,39 unitats astronòmiques del Sol. Venus a 0,72. Mart a 1,52. Júpiter a 5,2, ja se'n va bastant. Saturn a 9,54. Urà a 19,19 i Neptú a 30,6. Com es pot veure, amb aquesta unitat és molt més fàcil entendre les distàncies. I el que es veu ràpidament és que els quatre primers planetes, els rocosos, estan relativament a prop del Sol i entre ells. I els quatre planetes gasosos estan molt més separats del Sol i també entre ells. Si prenem la distància entre el Sol i Neptú com una escala d'un metre, els quatre primers planetes estarien en els primers 5 centímetres. Júpiter ja estaria a 16 centímetres, Saturn a 30 i Urà a 62. També podem calcular a quina distància mínima es troben els diferents planetes consecutius i obtenim els següents resultats. Mercuri i Venus s'acosten com a molt a 50 milions de quilòmetres entre ells. Venus i la Terra a 38 milions de quilòmetres. La Terra i Mart a 81 milions de quilòmetres. Mart i Júpiter a 550. Júpiter i Saturn a 651. Saturn i Urà a 1.441 milions de quilòmetres. Urà i Neptú a 1.600 milions de quilòmetres. Per tant, els dos planetes més propers a nosaltres, ja ho sabíem, oi? Són Mart i Venus, i els que estan més propers entre ells són la Terra i Venus. Però tornem a la pregunta inicial. Poden xocar els planetes? En principi, no. Estan molt separats entre si i ja porten uns 4.500 milions d'anys orbitant el Sol sense que es trobin. Ara bé, la resposta no està gens clara, ja que hi ha simulacions fetes amb ordinador a molt llarg plaç del sistema solar, on sembla que potser la Terra i Venus acabarien xocant d'aquí a milers de milions d'anys. Haurem d'esperar per saber-ho.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que...
Sabies que els calamars de Humboldt poden llençar tinta que brilla a la foscor? Aquests cefalòpodes, habitants del Pacífic Oriental, són coneguts per la seva mida de fins a 2 metres i per la seva agressivitat, però la seva tinta bioluminescent és un truc fascinant. A diferència de la tinta comuna, que els calamars usen per despistar depredadors creant núvols foscos, la tinta dels Humboldt conté partícules que emeten llum gràcies a bacteris bioluminescents o compostos químics. Estudis, com el de la Universitat de Stanford al 2018, suggereixen que aquesta tinta brillant confon els depredadors a les profunditats fosques, on la llum natural amb prou feines arriba. La bioluminescència actua com una distracció, donant al calamar temps per escapar a gran velocitat usant la seva propulsió a raig. A més, aquests calamars són socials i cacen en grup, coordinant-se amb canvis de color a la seva pell. La seva tinta lluminosa podria també servir per comunicar-se a la foscor.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shit. You're fine.
so kind. Got to tell this world that you might, that you might nail down the night with all my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy.